També li vols fer una pregunta o alguna reflexió sobre els tempos aquests que queden per l'aprovació de la llei d'amnistia?
Sí, estava buscant el calendari de plens pel Congrés dels Diputats, ara el trobaré, però jo tenia una altra pregunta, doctor Bosch, perquè vostè, clar, la pilota queda, al final és el PSOE, perquè és qui controla el Congrés dels Diputats, qui pot tenir l'última paraula si retorna al Senat, però què passa si el Senat incompleix aquests dos mesos per aprovar o tombar la llei d'amnistia que la tombarà? Perquè en el seu dia el Partit Popular va amagar o va amenaçar directament amb retenir-ho tantes setmanes com fos possible. Es va parlar de recursos al Tribunal Constitucional precisament per guanyar temps, per poder tractar aquesta llei d'amnistia. Llavors sí que el calendari en salta per l'aire, perquè si hi ha una dissolució de les Corts a partir del 29 de maig, decau efectivament la llei.
Home, si el Senat no compleix el seu propi reglament, primera opció, i després i la Constitució, perquè fixa els terminis que fixa, que són dos mesos màxim, això d'una banda. I de l'altra, si el Tribunal Constitucional, cosa que no crec, pren com a mesura cautelar la suspensió de la tramitació de la llei d'amnistia, en aquests dos supòsits sí que podria donar-se el que vostè acaba de plantejar, és a dir, que salti pels aires la tramitació i que, per tant, ens trobéssim amb una convocatòria d'eleccions generals sense que s'hagués aprovat la llei d'amnistia. Jo, de tota manera, ho veig improbable, perquè seria la hipòtesi de que paralitzi la tramitació el Senat, que el Tribunal Constitucional paralitzi la tramitació, no la veig de cap manera, perquè l'únic argument podria ser que s'han vulnerat els drets dels senadors a l'hora de la tramitació concreta, i això no és imaginable, tenint en compte com ha anat i sobretot quina és la majoria del Senat. I de l'altra, seria molt gruixut que el Senat paralitzés o se saltés els terminis que imposa la Constitució, és a dir, que se sortís de la Constitució.
No, ho deia bàsicament perquè el Partit Popular havia amenaçat d'això. Només una cosa, el calendari de plens, suposadament la llei d'amnistia surt del Senat el 14 de maig, hi havia temps fins al 16, però això va al ple del 14, que és un dimarts, i llavors hi ha efectivament calendari de plens el mes de maig al Congrés dels Diputats, 21, 22, 23, 28, 29 i 30. Habitualment aquest tipus de coses, o sigui, el que et ve del Senat es sol votar un dijous, però és veritat que es pot col·locar el dia que fos necessari. Però en tot cas hi ha calendari habilitat.
Anem a posar-nos en escenaris. Ara hem dibuixat l'escenari en què Pedro Sánchez diu que plega i potser marxa immediatament. Podria, doctor Bosch, Pedro Sánchez, dir que ell vol apartar-se del govern d'Espanya i, per tant, vol que el Congrés dels Diputats esculli un nou president? En aquest cas, la legislatura podria seguir fins al final o és senzillament una tria de govern interí, també?
No, en el cas de que es triï un nou president del govern després de la dimissió de Pedro Sánchez,
sí,
la legislatura continua igual amb els seus propis terminis. El que passa és que hi ha un nou president del govern. Recordem el que va passar amb la moció de censura contra Mariano Rajoy. La durada de la legislatura va continuar, el que passa que amb un nou president del govern i una nova majoria presidencial, quan la moció de censura que tenia com a candidat a Pedro Sánchez va guanyar.
Per tant, hi ha aquests dos escenaris, en realitat, eh? La possibilitat de trobar un nou president de la mateixa cambra, que això entenc que passi el que passi, o no. Amb el que ens deia abans, si Pedro Sánchez desapareix de l'equació, s'ha d'anar directament a eleccions, i per tant, o es pot buscar un president dins del mateix Congrés?
No cal anar directament a eleccions, o sigui, si Pedro Sánchez...
I de fora, exacte, sí, sí. Perdó, he dit dins del Congrés, sí, sí. Però a Espanya no cal que sigui diputat, pot ser de fora. Sí, sí, sí.
O sigui, si Pedro Sánchez dimiteix, s'obre la roda de consultes.
Uh-huh.
Aquesta roda de consultes ha de donar, sense un termini previst, però el rei, després d'escoltar, ha de donar un candidat a la presidència i s'ha de presentar al Congrés dels Diputats. Llavors, hi ha una un discurs d'investidura i una votació. A partir d'aquest moment, clar, comença a córrer el calendari. Fins a 2 mesos. Si en aquests 2 mesos no hi ha hagut cap candidat que hagi assolit la investidura, llavors sí, anem a eleccions generals.
En el cas que Pedro Sánchez es llevés i digués anem a eleccions, que aquí és una possibilitat que hem donat al damunt de la taula, pot convocar-les o de moment només pot anunciar-les? O pot dir demà hi haurà eleccions el dia 5 d'agost? Podria anunciar-ho?
No, 21 de juliol, Xavi. El primer dia legal, 21 de juliol.
Sí, sí, però vull dir, ell podria decidir quan les vol fer. Podria anunciar demà mateix que va a eleccions tal dia o s'ha d'esperar a que se superi el termini del 29 de maig, que és el moment en què es va convocar les últimes eleccions?
Podria anunciar-ho. O sigui,
pot anunciar-ho, però no convocar-les.
Exacte, hem de diferenciar aquest anunci, que és merament informatiu, amb l'acte ja informatiu, amb l'acte formal de la convocatòria d'eleccions generals. D'acord. Que té com a qüestió prèvia una reunió del Consell de Ministres. O sigui, no es convoca les eleccions quan surt amb una compareixença el president del govern i diu convoco per tal dia, sinó uh-huh. Formalment es convoquen després d'un Consell de Ministres en el que el parer dels ministres no és vinculant per al president i la decisió del president va al butlletí oficial de l'Estat.
Quina és la primera data, Armenteres, has dit, de possibilitat d'eleccions?
El dia 21 de juliol.
21 de
juliol. Si comptem els 54 dies després del 29 de maig, que és el primer dia que es poden dissoldre les Corts, perquè per la Constitució ha passat un any des de l'última vegada, anem a 21 de juliol.
Diumenge 21 de juliol.
Sí, farà un any pràcticament just de les últimes.
Un altre escenari. Pedro Sánchez, que aquesta ha anat caient, com deia Jordi Armenteres, convoca una qüestió de confiança. Això dins l'ordenament constitucional espanyol de la cambra es contempla, perquè a Catalunya sí que s'ha fet servir en moltes ocasions, en el conjunt de l'Estat no tinc tan clar, doctor Bosch.
Sí, això es pot plantejar. Jo no recordo tampoc com vostè la presentació d'una qüestió de confiança, encara que ara em balla el cap i potser algú de vostès ho pot recordar.
A mi no em sona.
El cas de la convocatòria d'eleccions l'any 96, que va ser, o no, 93, o sigui, quan va plegar Felipe González, l'últim govern de Felipe González, que no sé si va ser arran d'una qüestió de confiança, però a mi em queda al cap la precipitació de les eleccions abans de, amb una intervenció del senyor López de Lerma, llavors diputat de la minoria catalana, que
li va dir una cosa així com... Perquè li retira Convergència i Unió la possibilitat d'aprovar pressupostos. Llavors
doncs era això. Era això.
Però no hi ha una qüestió de confiança tècnica.
No hi ha una qüestió de confiança. Llavors la qüestió de confiança també requereix una deliberació prèvia del Consell de Ministres, però és responsabilitat exclusiva del president del govern i aquesta qüestió de confiança formalment ha de presentar-se sobre el seu programa polític o sobre una declaració de política general. Llavors, clar, aquesta declaració de política general pot dir qualsevol cosa, pot incloure materialment no una referència al programa d'investidura, sinó una referència de programa legislatiu, com vostès estaven abocant fa un segon. És a dir, imaginem un moment els catàlegs que almenys per com s'ha vist aquests dies, són elements candents en la política, en la perspectiva, com mínim, del Partit Socialista. El problema del poder judicial, etcètera, etcètera. Què podria significar això? Doncs, per exemple, una mesura que modifiqués la llei d'enjudiciament criminal per tal d'acotar molt més el paper que pot tenir l'acció popular. L'acció popular que existeix a Espanya i de la que deriva la intervenció de tots els partits polítics per ficar-se els dits, els ulls, els uns als altres, sí. Aquesta deriva de la Constitució. O sigui, molts experts, entre els que no em compto, en dret processal, contemplen això com una anomalia, però està la Constitució, l'article 125. Llavors, què és el que es pot fer per evitar aquesta disbauxa d'instrumentalització de la judicatura o del poder judicial? Doncs acotar molt més, potser no caldria si els mateixos jutges tinguessin en compte la jurisprudència del Suprem, els casos en què s'ha de rebutjar una denúncia per simples titulars periodístics, però això va com va i cada jutge decideix el que decideix.
Ara li preguntaré sobre això, l'estat de la justícia a Espanya, però tornant a la qüestió de parlamentària, aquesta qüestió de confiança que dèiem, la pot convocar sense terminis? La podria convocar immediatament o no? I en el cas de no superar-la, què passa?
En el cas de no superar-la, es torna una vegada més a la ronda de consultes del rei.
D'acord.
No hi ha un automatisme per les eleccions.
D'acord.
I això doncs, potser, com a hipòtesi, a la seva compareixença, diu, i a més ens sotmetré una qüestió de confiança doncs, tal dia, d'aquí una setmana, d'aquí un mes, no té un termini.
No té un termini. Per tant, podria ser, per exemple, en campanya electoral a Catalunya. Això podria ser la setmana que ve, si volgués.
Podria ser, sí.
Perfecte. La Sara volia fer una pregunta que em sembla que també és interessant.
Sí, professor Arbós, ja sé que és un doble salt mortal, però què passaria si abans que el president Sánchez faci pública la seva dimissió, el PP registra una moció de censura?
Doncs com que formalment no ha presentat la dimissió, aquesta moció de censura s'ha de tramitar. O sigui,
però llavors Sánchez no pot dimitir?
Clar, aquesta és la qüestió. Si pot continuar, no pot continuar...
És una... A veure, jo crec que es podria presentar...
Sara, què vols, Sara? Fes que el fa.
Estàs posant en perill la democràcia.
A veure, no tenim previstos tots els escenaris.
Jo crec que aquesta...
És molt bona pregunta,
És molt bona pregunta i que se'm disculpi amb la hipòtesi de la comparació. És a dir, imaginem que aquest salt mortal surt malament i ens trobem que que hi ha un president del govern que es mor, no? Llavors, això, la moció de censura, com no és tant en el nostre sistema, com no és tant una moció de censura per dir que algú se'n vagi, sinó per dir que algú substitueix, ocupi el seu lloc, doncs jo crec que seria viable. O sigui, seria una moció de censura respecte a un govern en funcions. Per què no? O sigui, seria una mica estrany, però jo així d'entrada ho veig possible.
Interessant. No, clar, si ha de tenir les mateixes fórmules una dimissió que un president mort, clar, una moció de censura no pot evitar la mort d'un president.
No, clar.
Com no pot evitar la dimissió d'un president tampoc, clar. Molt interessant, això. No sé si ara vau fer alguna pregunta encara del que estàvem comentant, si no li entraré a la fase de... Sí, Iva?
No.
En la fase de la qüestió judicial, que crec que ja l'ha començat a tocar el doctor Arbós. Clar, aquí des del seu punt de vista, aquesta idea de que els partits polítics puguin ser acusació particular i, per tant, exercir aquestes funcions de posar el dit a l'ull, com vostè ha dit ara mateix, és lícit, és lògic, encara que estigui reconeguda en el dret constitucional. Hauria de variar-se perquè s'està mal utilitzant?
Jo, aquesta idea d'una acusació popular, jo crec, a veure, està a la Constitució i a la vista del que ha passat, potser hauria de sortir de la Constitució, però com que tocar la Constitució sembla impossible, el que sí és possible, hauria de ser possible, seria acotar les vies per les quals és possible que un partit polític o una organització, la que sigui, de consumidors o un fals sindicat, com és Manos Limpias, doncs pugui entrar en una acusació contra que té uns objectius polítics. I això, evidentment, és molt difícil de fer perquè no es poden jutjar les intencions d'una querella o d'una denúncia, però hauria de ser possible. I d'altra banda tenim segurament altres qüestions de fons que contribueixen a endarrir l'ambient. Si entrem, per exemple, en la idea de que siguin els fiscals que els responsables de la instrucció dels procediments penals, hi ha un problema, i ara expresso la meva opinió, d'oportunitat. Hi ha un problema de fons, i és que la Fiscalia General, primera, la Fiscalia, el Ministeri Fiscal, té una organització jeràrquica, al capdamunt de la qual està el Fiscal General. I el Fiscal General és nomenat pel govern. Que després sigui autònom, d'acord, però evidentment el seu origen és del govern. Llavors, deixar la instrucció dels procediments penals en un organisme que en últim extrem depèn jeràrquicament de qui ha estat nomenat pel govern, pot ser un problema. Pot ser un problema de legitimitat de les actuacions. Això no vol dir que aquest fiscal general o qualsevol altre que els hagi precedit no hagin actuat amb autonomia. Aquí jo no m'hi fico. Però que s'ha d'entendre que hi ha una, en el món, diguem-ne, judicial, hi ha una preocupació a aquest respecte, perquè tenim la utilització amb finalitats polítiques dels procediments penals, i ho estem veient a partir de les acusacions populars, però també hi hauria la por a que deixar-ho exclusivament en mans del fiscal general ho deixi també en mans indirectament d'algú lleial al govern. Què es podria fer? Doncs hipotèticament el que es podria plantejar és designar un fiscal general amb els mateixos criteris en què s'anomena el defensor del poble, per exemple, amb unes supermajories de 3/5 parts, i deixar que el seu mandat duri més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera s'aconseguiria una veritable independència i s'evitarien les sospites d'actuar al dictat del govern, el qual tindria, com sempre ha tingut, a la seva mà l'Advocacia General de l'Estat per endegar els procediments que cregués convenient.
Corregeixo el que he dit, perquè hi han hagut dues vegades en democràcia que s'ha, bueno, no sé, que s'ha utilitzat la qüestió de confiança. Una la va fer servir Suárez abans que hi hagués, pel que estic veient, abans que hi hagués fins i tot abans que hi hagués el reglament del Congrés, perquè va fer servir la qüestió de confiança al setembre de l'any 80. Sí, sí. S'aprova la Constitució el 78, eleccions generals del març del 79, no tenia majoria absoluta i va necessitar un recolzament, un consens, perquè evidentment hi havia la crisi econòmica, el terrorisme d'ETA, etc, etc, i va aconseguir 180 diputats que li van donar qüestió de confiança. Però bueno, allà recordem que l'Andelino Lavilla era el president de la cambra i per tant va ser llavors. I la segona la va fer l'any 90 Felipe González, que després d'aconseguir la majoria de les eleccions de l'any 89, el 1990 fa una qüestió de confiança perquè crec que hi ha una mena de clima complicat, perquè l'escrutini havia estat molt lent de les eleccions de l'any 89, hi havia acusacions d'irregularitat, el PP va portar recursos de diverses circumscripcions i llavors va presentar qüestió de confiança a González, que la va aconseguir.
I per alguna cosa de Batasuna, quan hi ha l'elecció del president, que crec que no voten i no se saben si la majoria està comptant els diputats de Batasuna o sense. Sí, perquè sí, sí. Va fregar la majoria, però no la va tenir.
Doncs déu-n'hi-do, sí, eh? Dos vegades.
Sí, la va tenir per Batasuna. Però
any,
no per...
any 1982 i any 1980 i 1990, efectivament. 10 i 18 minuts. I última qüestió sobre la qüestió judicial. Clar, bona part del problema que estem vivint ara té a veure amb la publicació de notícies falses, que llavors es presenten davant d'un jutge i aquest jutge accepta. I aquestes notícies s'emmarquen i s'emparen en la llibertat d'informació, òbviament. Aquesta llibertat d'informació preval sempre, malgrat que hi hagin dubtes sobre la veracitat d'aquestes notícies, senyor Arbós?
No, o sigui, hi ha moltes sentències relatives al conflicte entre llibertat d'informació i dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. El que passa és que, com que és un conflicte entre un dret i una llibertat que són fonamentals, s'ha de mesurar cada cas. El que, i ho dic de memòria, i vostès potser segurament ho sabran millor que jo, el que cal exigir sempre és que les informacions que es plantegin siguin obtingudes d'acord amb els mínims criteris de professionalitat, és a dir, que siguin versemblants. És a dir, no reclama una correspondència exacta amb la realitat, sinó que qui emet la informació hagi actuat d'una manera rigorosa, contrastant fonts, etc, etc. Què passa? Que això també hem de tenir en compte que hi ha una part de la població, desgraciadament una part important de la població jove, que rep la informació no a través dels mitjans que porten professionals, algun dels quals tampoc està a l'alçada, com vostè recordava fa un moment, sinó que ho fan exclusivament a partir de les xarxes socials. Sí. I llavors allà el descontrol és total.
I la darrera que té a veure amb això també, què n'opina que, i si això no sé si és fins i tot delictiu o no, que un jutge accepti una querella que es basa només en informacions periodístiques, suposadament periodístiques?
Doncs jo pel que sé d'aquesta matèria, aquest jutge està actuant en una línia contrària a la jurisprudència del Tribunal Suprem, que en algunes sentències hi havia determinat que aquesta no era una base suficient per obrir una investigació. Llavors, segurament això caldria que tingués molts més matisos per part d'algun expert en dret processal o penal que no sóc, però sí que sé que a l'hora de prendre una resolució sobre aquestes matèries, també els jutges han de tenir en compte el balanç de dos elements que són importants. Un és, evidentment, la persecució del delicte, però l'altre també és el dret a l'honor, que és un dret constitucional, la reputació de les persones que es poden veure esquitxades per aquestes denúncies. Llavors, a partir d'aquí, doncs, és on se situa la línia per la qual pot operar un jutge. Però, vaja, més enllà d'això no m'atreveixo a anar.
Una darrera pregunta que té a veure amb la, no sé exactament
sí,
amb què,
sí,
amb la Ivan Guerra.
Sí, precisament amb això.
Vull recordar que Xavier Arbós és catedràtic en dret constitucional, per tant, en l'àmbit penal, que és el que ara estàvem tocant, és veritat que ara ja ens ho estava dient, que no és el seu àmbit d'actuació més directe. No sé si va per aquí, igualment.
Va per aquí, però no sé si em sabrà contestar, però és una pregunta potser més ontològica que purament processal, En el cas de demandes temeràries, com em sembla que és la que s'ha interposat contra la dona del president del govern espanyol, és l'afectat qui ha d'iniciar accions contra el jutge si considera que ha estat molt maltractat, és a dir, que és un cas de prevaricació, o el propi sistema hauria d'actuar en contra de l'acceptació de demandes temeràries? El propi sistema judicial,
Sí, el propi... Jo aquí vaig en peus de plom perquè reitero que no és el meu terreny.
D'acord.
Però el sistema té una manera d'operar, que és a partir de la doctrina, en aquest cas del Tribunal Suprem, que fixa uns criteris. Que hi ha un jutge que se separa d'aquests criteris, llavors què pot passar? La primera solució, que és la de manual, és la de dir, doncs, per això hi ha els recursos. Sí, però mentrestant, evidentment, el mal ja està fet. I la segona, que també és admissible, seria el de la prevaricació judicial. Què és el que passa? Que la prevaricació és un delicte, i és un delicte greu. I en els delictes s'ha de constatar que existeix una intencionalitat, la consciència d'estar dictant una resolució que és manifestament injusta, en tot cas contrària a dret. Llavors, com s'entra en això? Com pot sortir acreditada aquesta intencionalitat? I aquest és un problema molt difícil. Llavors, la qüestió és probablement més de fons, perquè és evident que els jutges prenen decisions que són després revocades, però d'aquí a veure que cada decisió revocada l'error en l'aplicació del dret és un error intencionat, això és molt complicat. Jo crec que tenim, aquí és el meu parer també, tenim una qüestió de fons que s'ha de plantejar, que aborda moltes coses. Una d'elles, que potser no és la menor, és veure quin és el pes que hi ha en els temes que s'han d'estudiar els jutges de dret constitucional respecte a les altres matèries, que no dic que no siguin importants, però la consciència i la insistència en la importància dels drets, de com s'han de resoldre els conflictes entre drets com són la llibertat d'informació i el dret a l'honor i a la pròpia reputació, això ho veiem i hem vist a vegades doncs, com de manera una mica alegre, sobretot en matèria de delictes d'odi, s'admeten demandes o s'admeten querelles només perquè no sigui dit que es rebutja la tutela judicial dels demandants, quan és evident que no tenen la més mínima possibilitat de prosperar d'una manera raonable. El mal, en tot cas, ja es fa a partir d'aquí. Per tant, els jutges, jo crec que, sobretot en alguns aspectes, com aquestes acusacions populars que venen motivades, òbviament, per motius polítics, o bé en les querelles que presenten algunes associacions ideològicament motivades a partir dels delictes d'odi, els jutges potser haurien de reflexionar una mica, o almenys alguns, i prendre'n consciència de les conseqüències jurídiques de les seves decisions, perquè també és una conseqüència jurídica la lesió del dret constitucional, que és el dret a l'honor.
4 minuts i seran 10:45 del matí. Li agraeixo moltíssim la masterclass al doctor Xavier Arbós, catedràtic en dret constitucional. Aquí sempre acudim quan tenim dubtes greus com els d'ara. Doctor Arbós, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i la propera vegada el tàper que no falti.
Tàper de pastís. Que vagi bé, doctor. Bon diumenge. Sí, 10:26, doneu-me res, 3 minuts i de seguida rematarem tertúlia.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ailey Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
Històries de rentar roba amb Detersolín. Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Quarts d'onze del matí, avui que estem en tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb l'Antonio Baños, amb la Sara González, el Manel Manchón, el pobre Armenteres, que el deixarem marxar, pobre, perquè, en fi, avui representa que era un dia de festa, i aquí està. Sí, demà tens un dia llarg, Armenteres, em sembla.
Segurament.
Sí, tota la pinta.
A veure què diu Òscar Puente, que parla d'aquí mitja horeta a Galícia.
A veure...
A veure què diu i sobretot quina cara fa Òscar Puente avui.
Serà interessant, sí. Una abraçada, Armenteres.
Salut.
Que vagi molt bé. Digues.
No la digues. Exacte. Quién te ha visto y quién te ve? Periodisme polític interpretant les expressions.
Sí, és veritat. Dues coses per acabar. Una, hi ha un oient amb molt mala llet, que ha dit una cosa interessantíssima del que pot passar a partir de demà. El Xavi diu... Zapatero entrant en escena com a candidat presidencial?
De moment està fent campanya i està omplint la vacant que va deixar ahir, per exemple, a Tarragona, Salvador Illa per anar al Comitè Federal del PSOE, i té algun acte previst més amb el PSC, i és veritat que és un candidat...
Home, té una presència des de fa un temps.
L'han vestit d'estadista.
I que realment l'adoren fins i tot en l'espai de Sumar, Podem...
Per cert, una altra gent que estarà patint aquest diumenge és la de Sumar.
Home, clar.
Perquè has de donar suport al teu enemic més directe, que és el PSOE, no pots despegar-te del discurs ni un mil·límetre, has d'esperar els tempos del germà gran, i tu fent la primera executiva aquesta matèria.
Però precisament ahir Ada Colau va fer un discurs de crítica al PSOE, justament retraient-li que no li havien donat suport a ella quan ha patit l'ofert. Però sí, efectivament, es troba amb moltes dificultats en aquests moments. L'espai dels comuns en particular i l'espai de Sumar, evidentment, amb tot l'historial electoral que comuna.
Bastant el món de la càmera està desaparegut aquests dies, també. És a dir...
Sí.
10:32. I acabo només amb una cosa que us volia preguntar.
Avui ve a Catalunya, per cert.
M'heu reclamat que us preguntés fins i tot, perquè en les últimes hores ha generat molta polèmica. Antonio Baños m'ha preguntat.
Consulta.
Perquè volies... Sí, en parlarem d'aquesta qüestió.
Constitucional, sempre dintre.
I ha generat una certa controvèrsia, un manifest al qual s'han sumat centenars de periodistes, un manifest que surt del mitjà digital Contexto, i que denuncia aquest ambient i aquestes pràctiques que s'estan produint arran del que va dir Pedro Sánchez. Un manifest que diu, així el llegiré i així ja ho tenim fet: los gobiernos se eligen en las urnas, no al golpismo judicial y mediático. El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política mediática empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme el Estado de Derecho. Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas, no y, en las urnas y en el Parlamento. No al golpismo judicial y mediático, no a la máquina del fango. Es un manifest que fa servir en aquesta última frase, una frase que fa servir Pedro Sánchez en la seva carta, que elabora o que posa en marxa aquest mitjà digital que es diu Contexto, i al qual s'hi ha sumat una pila de periodistes. Segurament entre ells Xavier Lapitz, que el coneixem molt bé perquè és periodista basc, Maruja Torres, Rosa Maria Artal, Jesús Maraña, Anton Losada, Miguel Mora, acaba de sumar-s'hi també Iñaki Gabilondo, i hem vist també, i aquí és el que segurament li caldrà obrir el paraigües, a Sílvia Incharrondo, que és ara mateix la periodista estrella de Televisió Espanyola perquè presenta el matinal, el programa matinal de Televisió Espanyola. Baños.
No, també, a mi tot em sembla raro, no sé si per periodista o per vell, però que surtin manifestos coordinats, que hi hagi tantes patums en tres dies, diguéssim. O hi ha hagut una febril trucades per tot arreu, o bé, hi havia una espècie de base amb la qual es podia treballar. A mi el redactat d'aquest manifest em sembla horrorós, horrorós, perquè centra en un cas no menor, sinó en un no cas, que és el de la dona del president, una cosa molt grossa com és la democràcia parlamentària i la representació popular. I l'oportunisme de tractar temes tan importants i que a Espanya estan sent, jo no sé si conculcats, que crec que sí, però com a mínim debatuts, deia abans, des del Sasso fins al juez Garzón, els exemples són des de la Vall de Melilla fins a no sé on, mobilitzar-se per aquesta, diguéssim, baralla cortesana, ho trobo molt, molt, com a periodista ho trobo molt desafortunat, per no dir un immens error. Després de signar això ja no pots anar enlloc. Perdoneu, no pots anar enlloc.
Crec que el problema és el quan i el com. Sí. El quan, perquè si existeix aquesta concertació, no?, d'un braç polític de dretes, una part del braç policial, una part del braç judicial i un altaveu mediàtic que ha funcionat durant dècades al llarg del temps, és perquè hi ha hagut silencis i perquè hi ha hagut complicitat.
La teva feina és destapar-ho des de la teva feina, no fer manifestos.
De fet, Xavier Binader deia que el principal problema a Espanya era que l'extrema dreta mai s'havia vist com una amenaça a la democràcia, sinó com una cooperadora necessària per mantenir les essències de l'Estat. Quan tu no fas un tallafocs amb aquesta extrema dreta o dreta extrema, quan tu no fas un tallafocs amb aquest pseudoperiodisme, al final crec que el que li falta a aquest comunicat, en llenguatge a part, perquè és evident que s'ha fet comprant expressions literals, no?, del document del president, però el que li falta és un revisionisme de tot el que ha passat fins ara, perquè la vocació que han tingut aquests mecanismes han sigut dissuasoris cap a tots aquells moviments i cap a totes aquelles opcions polítiques que suposaven posar en escac aquest statu quo. I el problema és que s'ha actuat d'altaveu, és a dir, quan hem vist informacions en els últims anys sobre el finançament, presumpte finançament irregular de Podem, el problema és que no només ho publicava OK Diario, sinó que ho publicava absolutament tothom. I encara que després aquesta qüestió no s'hagi judicialitzat, que s'hagi basat en informes apòcrifs, encara que això no hagi arribat enlloc, hi ha una afectació sobre l'opinió pública. Hi ha una afectació, fins i tot, en determinades circumstàncies, sobre resultats electorals. I no vull dir amb això que Podem anés a la baixa només per aquesta qüestió, sinó que hi ha altres lluites caïnites que expliquen molt bé la caiguda molt millor la caiguda de Podem. Però sí que hi ha hagut un mecanisme mediàtic que ha contribuït a aquesta voluntat de dissuadir i d'interferir en l'opinió pública, i això requereix un revisionisme d'absolutament tota la professió.
Iba i Manchón.
Sí, aquests dies el PP recordava les 196 portades del País sobre Camps, perquè al final no fos condemnat pel que es denunciava en aquestes portades. Jo estic absolutament d'acord en que s'hauria de fer una reflexió sobretot de com funcionava el sistema judicial, però no perquè un jutge
a mi em sembli, sense tenir els coneixements per dir-ho, que està fent malament la seva feina admetent una denúncia que no té, que no va enlloc, sinó perquè jutges que feien malament la seva feina i fins i tot que han estat condemnats per prevaricar, els hem vist des de fa dècades. El jutge civil va fer negoci d'això. Mm. El problema és que aleshores jo crec que el sistema judicial no estava tensionat pel poder polític com ho està ara, d'una banda i de l'altra. Hem vist els missatges aquells de quan s'estava quasi aconseguint la renovació del poder judicial dient aquell l'hem ficat per darrere, o com ha entrat Lola Delgado per davant i per darrere de la Fiscalia, després del Suprem, a les designacions que es poden fer des del govern frívoles no, però desacomplexades des del PSOE. Per tant, entre els dos grans partits han contribuït a destrossar el prestigi d'un poder judicial que efectivament hi ha jutges que ho fan fatal, però també hi ha altres que ho fan molt bé. I en aquest context, per una vegada coincideixo absolutament amb el Baños, em sembla fins i tot ridícul que et posis amb aquesta rasgament de vestidures per un cas concret i no siguis capaç de fer aquest exercici una mica d'equanimitat, de dir, escolta, hi hem jugat tots, potser que tots frenem una mica.
Manson.
A veure, jo crec que els periodistes han de signar manifestos quan siguin realment importants, quan s'estigui jugant coses molt, molt, molt importants.
Articles, no?
I s'intenta, exacte, i s'ha d'intentar signar els menys possibles. Però aquí sí que és veritat, ho deia la Iva, que ja, si tenim un problema real amb la qüestió de la justícia, doncs s'ha d'intentar resoldre a l'administració de justícia. I tens raó amb aquesta idea de que els partits han jugat, però crec que no parlem massa. Per exemple, el jutge Villegas, Jesús Villegas, que ha publicat diversos llibres i s'ho coneix molt bé, és també des de la part del jutge que està aixecant el dit constantment dient «soc elegible». Compteu amb mi perquè jo estic disposat, que no vol fer més carrera judicial dintre dels processos habituals i que considera que és una bona eina que el col·loquin a un determinat lloc, per exemple, del Consell del Poder Judicial. Per tant, han de ser els propis jutges els que siguin més professionals en aquest
sentit. I defensin el seu prestigi i la seva independència.
El 90 i escaig, o molt per cent, ho fan molt bé, però hi ha una part que són els que estan contaminant tota la resta.
4 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí. Us agraeixo moltíssim en un dia com avui, efectivament, i en plena campanya catalana, de la qual no hem parlat.
Oh, que bé!
Bueno, la setmana que ve no te'n salves.
Ai, perdó.
Suposo.
No diguis res que no puguis complir.
Sí, no.
Demà no ens truquis, eh?
No, demà jo no hi sigo.
Això és important,
no subestimis la capacitat d'estatalització d'aquesta campanya.
No sabem en realitat com pot incidir cap a un costat o cap a l'altre en la campanya, però a mi jo crec que em sap greu perquè hauríem d'estar parlant del que s'està jugant.
Iván Guera, Antonio Baños, Sara González, Manel Manchón, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
A Barcelona, com a casa, som ben diferents però sabem fer equip. Mantenim net el carrer i reciclem.
cuidem l'espai que compartim. Perquè Barcelona, hola, també és casa nostra.
Més de 9.000 professionals i tu fem equip per Barcelona. L'Andreça, Ajuntament de Barcelona.
Sabíeu que la gastronomia és una carrera plena d'oportunitats i sortides professionals?
Descobriu Barcelona Culinary Hub. Oferim cicles formatius i grau universitari en gastronomia. Un lloc on els teus fills podran desenvolupar la seva passió i convertir-la en professió.
Estudia amb referents de la cuina que t'ensenyaran la recepta de l'èxit al Barcelona Culinary Hub, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Més info a barcelonaculinaryhub.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Toquem 3:15 del matí. Per tant, per la gent que s'estigui incorporant, és hora d'actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
En aquest compte enrere, perquè Pedro Sánchez faci pública la seva decisió, els experts alerten que si el president espanyol dimiteix, la llei d'amnistia podria quedar en paper mullat.
Sí, a l'espera que demà resolgui la incògnita sobre el futur de Pedro Sánchez, una de les possibles repercussions que podria tenir la decisió seria que la tramitació de la llei d'amnistia quedi en un no-res. N'hem parlat en temps de tertúlia amb el catedràtic de Dret Constitucional, Xavier Bosch, que planteja dos escenaris. A partir de demà, si Sánchez només anuncia que renuncia, la tramitació al Senat i al Congrés de l'amnistia no es veuria afectada. Però si Sánchez anuncia una dissolució de les Corts per fer eleccions, l'amnistia quedaria pendent dels terminis.
O es juga amb el calendari de tal manera que abans del 29 de maig hi ha una votació final, o bé, un cop dissoltes les cambres amb la convocatòria de les eleccions generals, la proposició de llei d'amnistia decau i tot queda a zero.
Segons Arbós, perquè l'amnistia tiri endavant, tot i una eventual dimissió de Sánchez, s'hauria d'incloure la votació en un dels plens programats abans del dia 29 de maig o convocar-ne un d'extraordinari també abans de la possible convocatòria d'eleccions el dia 29.
Mentrestant, el manifest ara de què parlàvem, publicat al mitjà digital Contexto contra la campanya de persecució de Pedro Sánchez i Begoña Gómez, suma més adhesions la darrera d'Iñaki Gabilondo.
Ho ha anunciat la periodista Sílvia Inxau Rondo, una de les autores, signants inicials a la seva xarxa de fa uns minuts, se suma a d'altres noms com els d'Anton Lozada, Jesús Maraña, Rosa Maria Artalo, Maruja Torres. El text d'acusa a la dreta i el poder judicial d'estar intentant subvertir la voluntat expressada a les urnes, diu, mitjançant vies il·lícites, i apunta que la querella contra la dona del president espanyol no té base. Recordem que està sustentada en informacions, algunes que s'han demostrat del tot falses, aparegudes a mitjans ultraconservadors. També diu aquest, en aquest cas, aquest manifest, que no és un fet aïllat, sinó que s'assuma aquesta persecució Begoña Gómez a d'altres contra forces progressistes o independentistes amb objectiu bàsic de tombar l'actual majoria de govern a Espanya.
Mentrestant, continua la campanya electoral a les eleccions de Catalunya. D'aquí menys de mitja hora ha de començar, de fet, a les 11, d'aquí un quart d'hora, a Ginebra, l'acte de campanya d'Esquerra Republicana des de Suïssa, amb Marta Rovira i Rubén Wagensberg. Els dos s'han trobat fa una estona amb els diputats republicans que fa mesos que no es veien. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Adrià Santa Susagna. Bon dia.
Bon dia, una imatge que ha pogut veure en exclusiva a RAC1 fa uns minuts que han arribat els diputats des de Barcelona a Ginebra. Els esperaven a l'estació de Cornavant, Marta Rovira i Rubén Wagensberg. El diputat d'Esquerra, la gran majoria no el veien des que va marxar a l'exili. Tots dos s'han abraçat amb Pere Aragonès, el candidat republicà, i la resta de diputats en una imatge emocionant per Esquerra. A les 11, míting de campanya aquí a Ginebra, més que un míting, converses d'exili i sobre la repressió entre Josep Maria Jové i Jean Díaz, Aragonès amb Junqueras i Marta Rovira amb Rubén Wagensberg.
Gràcies, Adrià. I acabem amb el temps. Martí Oliveres, bon dia. Com tenim la situació en la pluja?
Bon dia. Doncs va plovent a moltes comarques de Girona, també de Barcelona. S'ha d'anar animant de cara al migdia ja aquesta pluja a moltes més comarques. Tenim alguns xàfecs forts, fins i tot cap al Penedès, al nord del Camp de Tarragona. Demà serà el plat fort, per tant, encara en espera que aquest episodi arribi al màxim de cara a demà, amb acumulacions importants que podran superar els 50 litres per metre quadrat en forma de neu al Pirineu a partir d'uns 1.600-1.800 metres amb vent i també amb mala mar a la costa.
Sandra Sotillo, Nil Sant Martí, Martí Oliveres, gràcies.
Fins ara.
Passen ara 3 minuts de 3:15.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria, s'ha acabat.
Lucía Ramis, bon dia.
Bon dia.
Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Sí. 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 Va anar bé Sant Jordi?
Molt bé.
bé.
Molt divertit.
Jo vaig fer absentisme laboral.
Ah, sí? Sí. Som no vas fer Sant Jordi?
Sí, això. Soc una diva.
Després va venir la...
Nana Guitart.
Sí, l'Anna Guitart, i us va posar caldo.
Sí?
Us va dir, ja veurem quan treguin llibre si estan tan ploraners amb el Sant Jordi.
Hòstia, l'Anna es coneix bastant.
Sí. Bé, ja sabeu que amb el Carlos Tanon i la Llucia Ramis ens dediquem a mirar i a preguntar-nos si costums o feines o persones o noms o paraules, qualsevol cosa està desapareixent i per tant ja s'està acabant, com diu la cançó que estàvem escoltant, i us convidem, i per tant tenim debat sobre això, i us convidem també a fer-nos propostes de coses que creieu, conceptes que estan desapareixent, a través del Twitter, d'Instagram o a través del correu electrònic vialliure@rac1.net. Avui què s'acaba?
Mem, aquests dies han passat dues coses molt rellevants. D'una banda, sembla que finalment Xavi Hernández acabarà el contracte amb el Barça, tot i que fa uns mesos va anunciar que se n'aniria en acabar la temporada. I d'altra banda, Pedro Sánchez s'ha agafat uns dies per meditar si demà anuncia que deixa la presidència del govern espanyol o no. Demà és dia Sant Pere Màrtir, que en castellà és Sant Pedro Sánchez, i tenen en comú dues coses, aquests fets, que és que no hi ha comiat. Mm-hmm. O que en tot cas el comiat no val res, no? Que tant se val que s'acomiadin o no. I per tant constaten que el comiat seria una d'aquelles coses que s'acaben perquè ja no hi ha ningú que s'acomiadi com cal.
Que ja no hi ha ningú que s'acomiadi com s'ha d'acomiadar, eh? Estàs d'acord, Carlos?
Sí, a mi Xavi m'ha decepcionat perquè jo tenia clarament la solució. O sigui, Xavi al PSOE i Pedro Sánchez al Barça.
Sí, sí.
Hòstia, tenir-lo a la banda tan guapo, o sigui...
Bueno, molt nova, eh? Està bé, està bé.
Però bueno, saps, el Xavi es va precipitar, crec jo. Bueno, és que el comiat com fet irreversible s'està acabant, és el que
sí, eh?
Portem. Sí, o sigui, només queda la possibilitat de morir-te o que et bloquegem el teu telèfon, no?
Llavors sí que hi ha un comiat.
Sí, sí, però si no, el nostre Déu és un fins després sempre, perquè sempre ens trobarem al món virtual, perquè dia 10 significa decidir, i pot ser dur i trist, però ara no té cap importància, ningú s'ho creu. Tu dius adeu, dius sí, ja. O sigui, tampoc has de donar moltes explicacions, pots dir que has canviat d'opinió, o que va ser una veritat alternativa, aquest adeu, o sigui que
no... Bueno, ens hem de donar un temps, aquestes coses, no? És a dir, el comiat s'ha acabat.
Aquest senyor és tan meravellós.
Sí, 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 la veritat.
Jeff era tan meravellós, va morir molt jove i de fet abans de tenir tot aquest reconeixement. Jeff Buckley, Last Goodbye, no?
Exacte.
L'últim final, l'últim comiat.
Sí. Que també l'èpica de l'últim comiat ara ja també ho pondria una mica amb això, però bueno, sí, realment és un tio que va morir molt jove d'una manera molt absurda, o sigui, es va ficar al Mississippi amb unes botes i realment el Mississippi se'l va empassar i vull dir-te, la veritat és que podia haver-nos donat moltes cançons fantàstiques.
Com aquesta, com aquest Last Goodbye, l'últim adéu. Si us sembla, explica'm, Llucia, perquè normalment m'ho fas tu això, comiat d'on ve?
Mira, ve del llatí comiatus, que és acció d'anar i venir.
Anar i venir?
Sí.
Ah, no. Això està mal, eh?
Sí, sí, en realitat no és tan definitiu com semblaria, no? Hi ha diverses maneres d'acomiadar-se, amb fórmules com adeu, adeu-siau, a reveure, fins aviat, fins ara, fins després, bona nit. A les Balears, quan és fosc, es diu bon vespre en arribar i bona nit quan te'n vas.
Ah, no pots dir bona nit per saludar, eh?
No, bon vespre, o quan en un programa de ràdio, etc. Si és el vespre, és a dir, si és a la nit, es diu bon vespre per començar i bona nit quan t'acomiades, no? També hi ha bona nit i bona sort, que deia aquell.
Home, i tant.
Això és tot, amics. I els toreros no diuen mai adeu perquè són supersticiosos.
No s'acomiaden.
No, diuen hasta luego, no?
Hasta luego.
Perquè després encara existeix. L'adeu seria com massa definitiu. I també hi ha maneres més grolleres d'acomiadar-se, com bon vent, ves a la merda o que us bombin a tots, no?
Que us bombin, efectivament.
Home, ves a la merda sembla bastant definitiu.
Però és un comiat que no va ser un comiat, tampoc. No, Xavier Trias va dir-ho allà, al ple, va dir...
Que us bombin a tots.
Saps què? Que us bombin. I encara és regidor, de moment, no?
I després hi ha un clàssic, que n'hem parlat aquí alguna vegada, que és anar-se'n a la francesa. Varen comentar que se'n diu així perquè les festes de l'alta burgesia del segle XVIII era de mala educació dir que te n'anaves, no? Era una tallada de rotllo total. I, clar, si tothom s'està divertint i tu te'n vas, sembla que t'avorresquis i que no hi vulguis ser.
O sigui, no ho has de dir.
no has de dir res. I el que, el que has de fer és anar-te'n discretament, que jo crec que és un dels millors comiats, que és el no, no acomiadar-se, no?
El que ara se'n coneix ja no tant a la francesa com la bomba de fum.
Exacte, i a més així t'estalvies molt de temps de dir adéu a tothom.
Sí, aquesta és la meva favorita. A vegades ho faig fent el moonwalker de Michael Jackson, perquè si em detecten, sempre que m'ho vaig d'esquena, sempre
ballant.
Puc dir que estic, no, que estic arribant.
Ah, vale, vale. Sí. Clar, clar, clar.
Però bueno, la veritat és que anar-se a la francesa va bé si no tens gaire personalitat, perquè aleshores... No, perquè tu comences a dir, bueno, me'n vaig i sempre acaben... Si no tens personalitat, clar, sempre t'acaben convencent de que et quedis.
Ah, vale, vale, vale.
Més, vale, vale. I si no vols viure més, si estàs parlant per parlar i tot això, però també és veritat que moltes vegades tu te'n vas i després tot comença a ser fantàstic en el moment que t'has anat. En el moment que te'n vas anar...
És alguna cosa que t'has de plantejar, també.
Només em passa a mi.
No, dic en general, si et passa això,
sí,
t'has de plantejar que no siguis tu el problema.
Sí, després també hi ha gent que no s'ha acomiadat mai. No us ha passat que heu convidat gent a casa vostra i al final li heu de dir, bueno, et quedes, o no queda gel, o és que no tens casa, si us voleu quedar a dormir, hi ha un llit.
Hi ha aquella frase fantàstica que ha de dir l'anfitrió, que és... dir-li a la seva parella si té o alguna altra persona que viu en aquella casa és, bueno, aquests senyors voldran anar a dormir. No? Ja està.
No, però és vera que hi ha gent que sembla que passi gust d'acomiadar-se, no? Perquè dedica més temps a acomiadar-se que el temps que ha estat a una reunió.
Sí,
una reunió familiar,
sí,
o una trobada pel carrer. És a dir, que hi ha més temps que està dient adéu que el temps que ha passat allà. I jo crec que això es deu a partir del moment que dius que te'n vas, et fan cas.
Ah.
No? Sents que t'estimen, que t'hi volen, perquè et diuen coses, ara deia en Carlos, no?
No,
te'n vagis encara,
no. Encara
és molt d'hora, encara podeu fer moltes coses, no? I et donen tota l'atenció, i tu acapares aquesta atenció, perquè només estan pendents de tu, que ets la persona que se n'anirà d'allà, clar.
Sí, jo no havia pensat, perquè, clar, gent amb dèficit emocional...
Sí,
però és el protagonista quan te'n vas.
Clar. Però imagina al revés, me'n vaig, ok...
Molt bé.
Adéu.
Hòstia, vale, adéu.
Et destrossa. Ja has trigat. Passat.
Sí que trigaves. You say goodbye and I say hello. Ahir la Redderman va fer el Penny Lane. Avui aquest Hello Goodbye. Tu diràs, fantàstica també, per altra banda.
Sí, bé, doncs en el fons és una gran cançó amb una lletra una miqueta, depèn del dia, trobes que és idiota i depèn del dia que no, parla una miqueta de la incomprensió, no? De que un diu una cosa i l'altre entén l'altra, no?
Val, no et trobes en aquella situació, és que hi ha un creuament de dues persones,
sí,
que mai saps si dir hola
adeu,
o adeu.
Hola, adeu.
No? Perquè l'hola és una invitació, potser, a seguir en
continuar,
la conversa.
Sí.
I a l'adeu és un, ja t'he vist, guai, però me'n vaig.
Sí.
Llavors, quan dues persones es creuen i un diu hola i l'altre diu adeu, és molt desagradable.
Home,
perquè
és
hola,
horrible,
adeu,
no?
Ai, bueno... No.
A Mallorca deim web.
Web, ja web està. Com va?
Això dona pas al que tu vulguis en aquell moment.
Està bé, està bé.
És que Tomeu Penya ha fet molta...
No, no té res a veure amb Tomeu Penya.
Tu només tens la carta de Tomeu Penya sobre Mallorca?
No, és web.
És web.
Treu cançó, no? Va.
Web, ah, sí? com anam. No, o com anam, com va. Mm,
com va.
Sí, també se pot fer així. I així sí. No estàs dient ni hola ni Déu.
Val, està
no,
bé, està bé. Especialistes, igual... En no dir-te si sí o si no.
El que passa que com va, igual t'ho volen explicar.
No,
com va, Déu.
Estàs caminant. No et dona temps a que m'ho expliquis.
No, i pots dir web i ja està. I ja no va més enllà.
Això ho hauríem d'integrar.
No, però és
anar pel carrer i dir web. Web.
Quan t'acomiades, no només en el moment d'anar-se'n d'una manera física, que comentàvem, aquest protagonisme que tens quan te'n vas, sinó que supòs que si deixes el càrrec que tens, no?, com s'entrenador del Barça o president del govern, tothom et dirà el mateix.
Clar,
no?
Clar.
Et dirà també, no te'n vagis...
Quédate.
No. Sí, no?
Quevedo,
és aquesta cosa. I llavors en aquell moment et fas... te sents imprescindible, et sents important, mm-hmm, i supos que reforces el teu càrrec en aquell moment. M'imagina, no sé, perquè jo encara no ho he fet, però...
No, però, i en el cas del Barça, que estava citant en Xavi Hernández, clar, hi ha hagut molts casos de no comiats, també, no? O sigui, o mals comiats, de grans estrelles, de fet la majoria, aquesta és la tradició blaugrana, com Messi, que no es va poder acomiadar, no?
Sí, bé, aquesta és una assignatura pendent del barcelonisme, no? De aquesta idea, però jo crec que també ve de la meravellosa percepció que tenim de nosaltres mateixos. Nosaltres tenim la sensació que estem en el millor club del món, de la millor ciutat, i que ningú se'n vol anar, però clar, no és veritat. És a dir, si penses als jugadors que del Barça s'han anat al Madrid, són molt més que al revés. Mm-hmm. Igual és que el Real Madrid per ells és un club més important que nosaltres. No passaria res si... I aleshores... I després, no sé, hi ha com una manera de no saber... De posar totes les fitxes en el lloc emocional. És a dir, no te'n vas del Barça perquè t'estimem molt i perquè som molt guais. Bueno, igual a marge d'això ha d'haver un projecte, ha d'haver una visió, no?
Sí, no, però també hi ha moments en què es val més no acomiadar-se. Estic pensant ara en els grups de WhatsApp, no? Hosti. Quan te'n vas sense dir res, sí, de sobte, millor que no dir sí, escolta, me'n vaig del grup aquest.
Sí.
És com una mica... ofensiu, no? Dir, me'n vaig a aquest grup perquè no m'enteneu, o me'n vaig a aquest grup perquè...
Saps què? Me'n vaig.
I això és com, no? Com una agressió...
Home, sí, és de les coses més difícils del món, anar-se'n d'un grup de WhatsApp. Quan ho fas?
Sí.
Perquè...
Ha d'haver-hi com una mena de... A veure, primer hi ha els grups de WhatsApp temporals. Sí. Si tu vas a una feina i treballes durant un temps i hi ha un grup de WhatsApp dels companys de feina i de cop te'n vas, doncs, normal és marxar del grup.
No, però a més és molt divertit perquè tu...